Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Els miracles són miracles perquè es donen molt de tant en tant. Normalment passa el que ha de passar i ahir a Munic va passar el que havia de passar, que el Bayern va tornar a superar el Barça pràcticament sense despentinar-se i va enviar-lo a l'Europa League, que és on li correspon estar ara mateix pel nivell futbolístic que dona, a la segona fila del futbol europeu. El Bayern ha tornat a posar davant del mirall, però el gran drama no és l'abisme que hi ha ara mateix entre el Barça i el Bayern, que també el gran drama és que el Barça està setè a la Lliga i que o t'hi poses i millores el rendiment amb urgència o difícilment podràs posar el cap entre els quatre primers de la Lliga. Aquesta és, com va dir Xavi ahir al final del partit, la dura realitat del Barça ara mateix. Així que la gran pregunta és, continua sent, si Xavi serà capaç de millorar aquesta realitat o si, com deia Koeman, és lo que hi ha i la plantilla no dona per gaire més. Ho anirem veient amb el pas de les setmanes. El Barça fora de la Champions, a l'Europa League, perquè no va fallar el Benfica davant del Dinamo de Kiev, 2-0 pels portuguesos. També cau a l'Europa League el Sevilla, que va perdre 1-0 a Salzburg, i ajornat per nevada a l'Atalanta Villarreal, que jugarà aquesta tarda a partir de les 7. Recordo que si el Villarreal empata aquest partit, es classificarà pels vuitens de final de la Champions. Avui a l'Europa League tenim Real Societat PSV Eindhoven a 3:15. La Real Societat ha de guanyar per ser segona de grup. I a les 9 de la nit, Celtic Betis. El Betis ja és segon, faci el que faci. A l'Espanyol s'ha celebrat avui la Junta d'Accionistes. Si demà s'aprova l'acord amb CVC, ingressarà 78 milions. El deute s'ha reduït a només 20 milions d'euros. El Quique Iglesias després ens explica com ha anat. En futbol femení tenim gran partit avui de Champions a l'Emirates entre l'Arsenal i el Barça. El Barça amb l'empat certifica la primera plaça de grup. En bàsquet a l'Eurocup, derrota del Joventut a la pista del Lietkabilis per 87-77 i victòria de l'Andorra 98-75 sobre el Telecom. Avui juga l'Uni Girona, partit d'Eurolliga a la pista del Sopron a partir de les 6. I demà tenim Barça-Real Madrid d'Eurolliga al Palau. Hem quedat per després amb el jugador del Barça, Sergi Martínez. I en handbol, atenció que tenim avui Barça-PSG al Palau a 8:45, partides de Champions. I al Mundial Femení d'handbol, ahir Espanya 28, Japó 26. Demà partit contra Croàcia, ja amb l'opció de classificar-se pels quarts de final. Avui tindrem la tertúlia del Pedregà, que a los hechos me remito seguirà sent la tertúlia del Pedregà amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella. I les preguntes del dia Esports COPE, com sempre, via Twitter. En clau Barça us preguntem si creieu que Xavi podrà millorar el rendiment d'aquesta plantilla. Creieu que sí, el 37%, creieu que és lo que hi ha, el 63%. I en clau espanyol us preguntem si veieu molts anys a Mr. Chen a l'Espanyol. Sí que el veieu, el 72%, no el 28%. I abans d'entrar en matèria, que avui és dia d'EGM, simplement donar-vos les gràcies a tots els que esteu a l'altra banda. Evidentment, quan més siguem, molt millor, però us garanteixo que només que hi hagi una persona a l'altra banda, el nostre esforç i la voluntat de fer un programa que us agradi seria el mateix. Afortunadament, sou molts, o som molts, així que moltes gràcies a tots. El Marc Peirés està al control de so, la Sílvia Ortiz de la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda, estem en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
Terminamos el año y según el EGM, Carlos Herrera alcanza un nuevo récord de audiencia con Herrera en COPE. 2.639.000 oyentes escuchan ya cada mañana a la voz más influyente de la radio.
El saber que si yo estiro este cable de este micrófono de aquí, estoy estirando de la oreja a una persona que me está escuchando.
Carlos Herrera gana más de 200.000 oyentes. Es líder en la mayoría de las horas de la mañana. Es el comunicador que más crece en esta franja y alcanza el mejor dato en sus más de 40 años de trayectoria.
Según el EGM, Tiempo de Juego consigue también su mejor marca en toda su historia y se mantiene como número uno de la radio deportiva española los fines de semana. 1.668.000 personas confían en Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Pero mi enhorabuena para los oyentes de Tipo de Juego, que son los que hacen grandes a los programas.
Gracias a ti, Ángel Expósito alcanza otro récord de audiencia en La Linterna. 929.000 personas buscan a diario la mejor información y el mejor análisis desde las 7 de la tarde.
Estamos a bordo de un barco. Desde aquí se ve perfectamente el volcán Cumbrevieja.
Este año no es un año cualquiera y en COPE queremos dar también las gracias a las más de 6.400.000 personas que, como tú, escuchan todas nuestras emisoras. Contigo lideramos el crecimiento de la radio comercial en España.
Estas Navidades, la única espera que debería ponerte nervioso es esta. Y no que te den las uvas esperando respuestas de tu seguro. ¿Verti o falso? Por eso paga solo por los kilómetros que conduces con nuestra póliza cuenta kilómetros y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en verti.es, tu aseguradora digital.
¡Tiempo de juego! ¿El de la cadena?
Comenzó el partido, la primera pelota para el Bayern de Múnich, que juega desde atrás del costado zurdo, zona de zagueros. Comenzó el partido en Alemania, en el Allianz Arena. Allá va el Bayern, va Sané, golpea con la zurda a la barrera.
Bueno, bueno.
¡Hombre al suelo! Jordi Alba para Neuer. Ay, el primer remate del Barça frontal del área, golpeó con la derecha, que no es la buena. Memphis escora, cae al costado derecho, ingresa en área, vamos Memphis, la pone dentro, Dembélé, pierna derecha, ¿ya? Arriba, fuera. La conexión Dembélé, Memphis, Dembélé, Araujo bajo palo. Vamos a ver si da el gol o no. Parece que da el gol al Barça, parece que da el gol al Bayern de Múnich. Vale el gol del Bayern. Lewandowski midió en la carrera Piqué. Ahora ante la presencia de Sergio Busquets, sigue como la pone por dentro para Sané. Sané mira la portería, está muy lejos del arco, chuta. ¡Qué golazo!
Bueno.
¡Qué golazo! ¡Gol! Del héroe Sané. Desde 25 metros. Ganará Araujo. Se va Davis. Se va Davis. Gana la línea de fondo. La toca atrás. Vamos a ver si es gol o ha salido. ¡Gol del Bayern! ¡Gol de Musiala! Se marchaba Sané, que dejó a Nico por el camino. Quería ponérsela a Lewandowski. Este se enfilaba ya para rematar. Anticipación defensiva. ¡Córner! ¡Uy, la que acaba de fallar Sané! ¡Solo la puso arriba! Ha decidido hacerle un favor a Dani Senabre.
Gracias.
Ha decidido final, hacerle un favor a Minguella. Muy y bien, ha dicho, hasta aquí hemos llegado. 3-0, Elena Condis.
Otra pesadilla en Champions para este Barça.
Doncs sí, un altre malson, una altra duríssima nit europea pel Barça. És la pel·lícula del Bayern 3, Barça 0, que envia el Barça a l'Europa League. Coneixerà el seu proper rival europeu al sorteig del proper dilluns al matí. Després repassem els possibles rivals del Barça. El seu rival serà un segon de grup de l'Europa League.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Que hoy te veo.
Però ara ens centrem en analitzar la situació. Repassem primer algunes de les coses que es van dir després del partit d'ahir. Els tres estaments del club. Comencem amb l'entrenador, Xavi. De l'es lo que hay de Koeman, el esta es nuestra realidad.
Me voy cabreado. Porque esta es nuestra realidad y me jode mucho afrontar esta realidad, pero lo haremos, no nos queda otra. Hoy empieza una nueva etapa, hoy empieza la etapa de cero y a partir de aquí a trabajar para volver al Barça donde se merece, que es luchar por esta Champions, no estar eliminado en fase de grupos y estar en la Europa League. Esto el Barça no se lo merece y no debemos estar así. Hay muchas circunstancias que han hecho que estemos así. Pero me siento ahora responsable porque estoy al cargo del equipo y pensaba que podríamos competir de una manera mejor, pero la realidad nos dice que no, entonces hay que trabajar muy duro y cambiar muchas cosas.
Estaba emprenyat, Xavi. Així respirava el vestidor, un dels capitans, Busquets.
Bueno, muchos factores. Sabemos la situación delicada del club, las cosas no se han hecho del todo bien.
los jugadores nos han faltado también muchas cosas en el terreno de juego para lograr más puntos y resultados y todo hace que sea una situación muy, muy complicada, ¿no? El conjunto de todo. Sabe que el Barça es un gran club, lo sabemos nosotros y sabemos lo que se merece y es lo que queremos. Ahora hay, bueno, desde hace unos meses cambio de directiva, hace poco cambio de staff, sabemos que hay un problema económico que va a ser difícil. Pero no tengo ninguna duda de que vamos a volver, que esto es un paso atrás para dar impulso, que no es la mejor situación ni la que queríamos, pero también hay que estar en las malas.
Sí, sí, hi ha molts canvis, hi ha hagut canvi de president, van passant els entrenadors, però el que no canvien són les patacades europees del Barça, les últimes temporades. Ens queda escoltar el president, Joan Laporta, declaracions a TV3.
Doncs que ara més que mai hem de remar tots en la mateixa direcció. És un resultat que avui doncs, estem tots tristos, però endavant i a seguir treballant per revertir aquesta situació, tant esportiva com financera. Jo crec que han fet tot el que han pogut i més contra un gran equip i ara el que hem de procurar és superar aquesta situació. Ja et dic, una crida a tot el barcelonisme perquè en aquests moments estiguem tots junts i remem en la mateixa direcció.
Tenim a l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Ja va patir el Barça ahir, novament una derrota d'aquestes que et deixa molt mal cos,
Sí, podríem dir que l'ambient que es va viure a l'avió de tornada de Múnich a Barcelona era de funeral, era una barreja de tristesa, d'impotència, de resignació, però és que a Europa ja ve sent un escenari habitual, aquestes desfetes que està vivint el Barça des que va guanyar l'última Champions, el 2015 a Berlín, i que ho atribuïa a una gestió, una mala gestió del club des d'aleshores fins ara, a la prèvia del partit d'ahir al camp del Bayern. Xavi se'n va anar molt enfadat, molt decebut amb el partit del seu equip. El tècnic assumia la seva responsabilitat, però per primer cop no va deixar anar al marge els seus jugadors. El vestidor, pel que sabem, es va viure un ambient de tensió. Xavi els va recriminar que no van sortir a competir. Després deia en roda de premsa que els va faltar de tot, amor propi, exigència i entrega a un club que no es mereix caure a l'Europa League. 20 anys després està sempre en Lliga de Campions. I també vaig palpar algunes reaccions de la directiva. Algunes veus em deien després del partit amb to de resignació que ara no queda una altra que assumir la nova realitat, que és una eliminació que evidentment fa molt mal a tots els nivells, esportiu, econòmic, deixen d'ingressar 20 milions d'euros amb els que comptaven, però que no queda un altre que pensar en el futur immediat, un futur immediat que resumeixen en tres punts. El primer, el mercat d'hivern, s'han de desprendre de jugadors perquè els fitxatges són necessaris, insistien. El segon, s'ha de gestionar el talent dels joves, que han de ser peces claus en la reconstrucció d'aquest equip, i el tercer, evidentment, s'ha de pensar en competir en la Lliga per quedar entre els quatre primers i poder ser la Champions la propera temporada i, evidentment, l'Europa League a partir del mes de febrer, una competició, l'antiga Copa de la UEFA, que va disputar el Barça l'última vegada amb Xavi Hernández, la temporada 2003-2004, i l'any després ja va arribar Messi i mai més es va tornar a caure a la segona divisió europea. Sempre amb Messi es va jugar a la Champions i dona la casualitat que se'n va Messi al Paris Saint-Germain i el Barça torna a caure a l'Europa League.
Sí, casualitat que segurament no és una casualitat, que és una mostra més, una prova més de la importància i la magnitud de Leo Messi aquests últims anys al Barça. Magnífica fotografia del dia després de la derrota del Barça, Helena. A nivell esportiu, pendents de Jordi Alba, que ahir va arriscar, va jugar tocat, es va trencar, i segurament aquesta tarda sabrem més coses de com està de la seva lesió, no?
Perquè l'equip entrenarà a 6 de la tarda i Jordi Alba anirà a la ciutat esportiva a passar més proves mèdiques. Són danys col·laterals, en forma de lesions, per forçar, en el cas de Jordi Alba, en el partit d'ahir, ell no es volia perdre aquesta final. De fet, va ser un dels 5 titulars, Jordi Alba, que repetien del 2-8 contra el Bayern a Lisboa. Va arriscar, tot i els problemes d'isquios que arrossegava del partit contra el Betis, i a la mitja hora ja va veure que no podia seguir, va haver de demanar el canvi, i aquesta tarda més proves, però tot fa pensar que es perdrà les dues properes setmanes Jordi Alba, perquè una lesió als isquios és complicada Per tant, podria ser que no el tornéssim a veure competir fins l'any que ve, fins al 2022, al igual que Pedri i Ansu Fati. Baixes sensibles per Xavi Hernández en els propers partits de Lliga, que són Pamplona, Elx i Sánchez-Pizjuán. Memphis també va acabar amb problemes físics al final del partit. Es tocava la part posterior de la cama dreta. Veurem si eren unes simples molèsties o això acaba amb lesió. I també vaig veure adolorit a Sergio Busquets. Xavi, hem de destacar que el tram final ja va demostrar que pensava en la Lliga, en competir per estar entre els quatre primers. Ara mateix el Barça és setè a la classificació i va optar per protegir a De Jong, que també va jugar amb molèsties, i a Dembélé, que s'anava en la titularitat conscient de que el miracle a Múnich era impossible. Ell, García, hem de dir que no va jugar perquè tenia molèsties, va intentar escalfar la banda durant uns minuts, però va tornar a la banqueta, es va aplicar gel a les cames. Eric García també fa uns quants partits que no acaba d'estar del tot fi, i això, evidentment, no són bones notícies per Xavi Hernández, que els necessita a tots frescos, i la infermeria està plegada d'homes importants per l'equip.
Perfecte, estem pendents també de les notícies que ens puguin arribar sobre Sergi Roberto, que l'operaven avui a Finlàndia.
Des d'ahir està a Turku, a la ciutat finlandesa, on avui passa pel quiròfan per solucionar els seus problemes al quàdriceps de la cama dreta. Fa un any que els arrossega, i amb l'arribada, amb la imminent arribada, encara no s'ha tancat el seu contracte, però està a l'espera de Ricard Pruna, s'ha decidit que passés pel quiròfan per solucionar aquesta lesió de la que no acaba de fer net. Xavi ha demanat la seva renovació i des del seu entorn em deien ahir que el Barça ara té pressa per ampliar-li el seu contracte a qualsevol preu, evidentment rebaixant-li la fitxa, perquè el club té la situació econòmica que té, que és molt delicada, i veurem en què s'acaba concretant aquest acord. Recordem que el club li demanava rebaixar-se la fitxa al 40% i li oferia ampliar 2 anys més el contracte. Sergi Roberto no veia clar aquesta retallada tan significativa, i ara, quan torni de Finlàndia, s'han de seure a negociar perquè queda lliure a partir de l'1 de gener, i el Barça vol atendre la petició de Xavi, que és que renovin a un dels seus capitans.
Condis, moltes gràcies per la informació. Que vagi molt bé.
Adéu, bona tarda.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Celebremos juntos este momento.
Nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho. Pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Ara toca analitzar amb el nostre analista Champions, l'Àngel Pichi Alonso. Pichi, hola, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Bé, una altra nit dura, Àngel, perquè fa mal comprovar com amb Xavi a la banqueta el resultat, però no només el resultat, també les sensacions no són gaire diferents a les que va oferir el Barça, per exemple, contra el Bayern al Camp Nou fa alguns mesos, no?
Sí, és cert, en aquest moment ja diem que hi ha una gran diferència el potencial del Bayern i el potencial del Barça, sense cap mena de dubte, estem parlant. Per el que a mi és el millor equip, el millor conjunt, el millor bloc de tota Europa. No tinc cap mena de dubte, és que hi ha un altre equip en millors individualitats, però com a conjunt i mentalitat, jo crec que el Bayern és el millor. I clar, davant d'això, pues és molt difícil. I ahir es va veure la gran diferència existent entre el Bayern i el Barça. I és cert que, bueno, jo crec que el plantejament que va ser valent, i això sempre s'ha de reafirmar, perquè jo prefereixo que el tècnic vagi a plantejar un partit cap endavant, que no sigui reactiu i se'n vingui enrere, perquè també el Barça és un equip que defensivament no sap defensar posicionalment i també probablement hagués passat el mateix, no? Com va passar el partit d'anada.
Sí, sí. Sí, és veritat que el plantejament o la idea de Xavi va ser molt diferent a la de Koeman. Koeman clarament aquí va sortir al Camp Nou a protegir-se i Xavi va enviar l'equip cap endavant a intentar jugar-li de tu a tu al Bayern. Com tu dius, el resultat al final és el mateix, però em va cridar l'atenció també que Xavi tirés d'alguns recursos que també va fer en el seu dia, va fer servir Koeman, com per exemple jugar amb defensa de 3 o apostar per Dest a la banda dreta, per davant.
Bueno, és que també d'una manera també està debilitada. Jo crec que tot ho fa amb alguna intenció, probablement pensant que Davis és un lateral amb una profunditat brutal i òbviament pues, tenir un jugador ahí que teòricament l'hagi de frenar, després és impossible frenar-lo, i també que Dembélé a l'altra banda podia tenir moltes més possibilitats de desequilibri que no passen Davis, perquè Davis és molt ràpid en aquest sentit. Vull dir que són, jo què sé, són decisions tàctiques que es prenen en funció del que creus que li pot convenir a l'equip. Si va millor o pitjor, bueno, ja, després d'això al final és el resultat el que marca. Però jo repeteixo, a mi els primers 20 minuts l'equip no està malament, inclús va arribar dos o tres vegades amb sensació de perill, i probablement si hagués fet un gol ahir, pues, la dinàmica hagués estat una altra, a pesar que jo crec que el Bayern al final li hagués donat la volta al marcador, no? Perquè, repeteixo, el Barça té problemes cada gol grandíssims, sí. I el Bayern fa gols de totes les maneres i de tot tipus. A més, hem de pensar que el Bayern és un equip molt versàtil, que té molt registres en atac posicional és bo, però també en transicions és bo, el contracat també, en futbol directe també, per les bandes té avions, sí, sí. És un equip completíssim.
Sí, sí, és evident que el Barça actualment no té res a fer contra el Bayern, però també és veritat que, per exemple, fa 4 dies el Betis t'ha guanyat al Camp Nou. Xavi va dir després del partit aquesta és la nostra dura realitat, una frase que recorda molt a l'és lo que hi ha de Koeman, i la gran pregunta continua sent aquesta, Àngel, si és lo que hi ha o si Xavi pot millorar el rendiment d'aquesta plantilla.
És lo que hi ha, vol dir que hi ha una sèrie de jugadors i aquests tenen un nivell. Ara bé, en funció de com treballes, aquest nivell pot ser que el rendiment de l'equip puja o no puja. I jo estic convençut que l'equip té nivell per pujar el rendiment que està donant fins ara, sense cap mena de dubtes. No recorda que diguis, pot aspirar a guanyar la Champions? Pues no, pot... Saps? En aquest sentit...
Pot aspirar a guanyar la Lliga? Segurament tampoc.
No, en aquest moment, i a la distància que està, hauria de produir-se un miracle perquè es donés això. Perquè el Barça té un problema molt greu i se va comentar des del primer dia la marxa de 50-60 gols.
Sí, no té gol.
S'ha de compensar. I, clar, un entrenador, quan agafa un equip, el primer que ha de fer és per analitzar la plantilla, per veure si pot dir, jo necessito, no sé, 50 gols per aconseguir els objectius que es pertoquen. I aleshores ha de fer la plantilla que té i comença a analitzar. Diu, aquest, jo què sé, de Jong, 3 gols, l'altre, 6, aquest, 15, tal. I si et surten, dius, anem bé, per què? Perquè després el de 15 ne farà 13, però el de 6 ne farà 8. Vull dir, que aquest potencial golejador existirà. Però clar, és que el Barça en aquests moments t'agafes a la plantilla i hi ha, bueno, no vull dir una xifra per no dir bestieses, no? Però igual està ni a la meitat de gols, de potencial ni a la meitat de gols que estava abans.
Sí, sí. Sí, sí, aquest clar, és el gran drama, un dels drames.
Sí. I a més, Joan, si defensivament, ja ho hem dit sempre, el Barça no ha tingut una cultura defensiva mai. El Barça ha jugat cap endavant, a defensar en camp contrari, tal i qual. I per tant, si dius, bueno, és que no tinc molt gol, però em faig més fort darrere. I si em faig més fort darrere, doncs no necessito de tants gols. Igual això ho compensa. Sí. Però és que el Barça tampoc treballa defensivament, tampoc és un equip habituat a treballar defensivament i, per tant, no és un equip sòlid en defensa. I d'ahir que la manca de gol encara tingui més importància.
Sí, sí. Aquesta és la dura realitat ara mateix, a veure si el panorama millora. Àngel, gràcies, una abraçada forta.
Una abraçada, Joan.
És la sintonia. Quina cara poses, Gil?
No, és que jo encara vinc a parlar de la Champions.
No, bueno, sí, ja hem de posar la sintonia de l'Europa League, perquè no la teníem, l'hem hagut de buscar a corre-cuita.
No, és fàcil de trobar,
Sí, sí.
De fet, ha estat a punt de sonar avui a Minuto Gil, però no sonarà aquesta sintonia.
Doncs mira, ja ha sonat ara. Ara mateix hem de dir que només el Glasgow Rangers i el Betis són segons del seu grup de l'Europa League. Passi el que passi avui, el Betis no pot ser rival del Barça, així que només el Rangers és ara mateix possible rival del Barça a la propera ronda. Hem d'esperar el que passi avui. El partit d'anada d'aquesta ronda prèvia als vuitens de final la jugarà el Barça el dijous 17 de febrer, partit d'anada al Camp Nou. Això sí que és segur. Gil, el Barça a l'Europa League i el Sevilla també al final,
Seguint les passes del conjunt blaugrana, també podríem dir que la fase de grups del Sevilla en aquesta Lliga de Campions ha estat caminar pel pedregar fins que ha arribat la sentència definitiva. Salzburg 1, Sevilla 0. I ho va tenir el Sevilla. Cop de cap de Munir al travesser, jugada immediatament posterior. Gol del conjunt austríac, el Sevilla que es queda amb 10 i adeu a la Lliga de Campions o l'Europa League, decepcionat i trist Lopetegui.
Hemos pasado del 0-1 prácticamente en un minuto al 1-0 y luego a los 5 o 6 minutos sufriendo la expulsión. Hemos tenido una fase de grupos muy accidentada y hoy se ha vuelto a repetir y lo hemos pagado caro, lógicamente. Llevamos 2-3 semanas complejas y era un chute de energía importante para el grupo, no ha podido ser. Trataremos, lógicamente, de rehacernos, de levantarnos y de competir en todas las competiciones que vienen con fuerza.
I a veure quina sort té avui el Villarreal. Recordem, ajornat el partit d'ahir perquè hi havia una nevada immensa a Bèrgamo, al camp del Atalanta. Per tant, avui, des de les 7 de la tarda, Atalanta-Villarreal, l'empat i la victòria li valen al conjunt d'Unai Emery per entrar al bombo dels segons. Un bombo dels segons on ha anat a parar la Juventus, ha anat a parar, millor dit, el Chelsea, després de la seva relliscada al camp del Zenit. Zenit 3, Chelsea 3, per tant, evita el ple d'equips anglesos al bombo número 1, el bombo de campions de grup, on tindrem Ajax, Bayern de Munic, Liverpool, City, United, Juventus, Real Madrid i Lille. El bombo 2, Atlético, Chelsea, Inter, Paris Saint-Germain, Sporting de Portugal, Benfica, Salzburg i aquest últim equip que sortirà entre Atalanta i Villarreal.
Anem a la tertúlia del Pedregà.
Anchoas Codesa. Calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Consíguelas en tu tienda especializada de confianza. Anchoas Codesa. Maestros conserveros desde 1976. Anchoas Codesa les desea felices fiestas.
Amb el Dani Senabre. Hola, Dani, bona tarda.
Bona tarda a tots.
No ens hem de trencar la closca pensant un altre nom per la tertúlia.
És l'única cosa bona que deixa el partit d'ahir. Jo ja avui ja responc al telèfon dient Pedregà, bon dia.
Pedregà, bon dia.
A tothom que em truca. Sí.
Júnior, què tal?
Què tal, amics?
Com anem?
Bé, anem tirant.
Anem fent, no?
Per sorpresa, cap novetat. Tot continua igual.
Sí, 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 sí. És lo que hay o és la dura realitat, com vulguis dir-li, no?
Però aquest titular no s'havia gastat.
Es va renovar ahir.
Sí, avui el primer missatge que he rebut aquest matí del Júnior parlant sobre això, sí, sí, i de si era a diferència de l'entrenador o no era a diferència de l'entrenador. En fi, jo el que li he dit, el que diem en cada partit, jo quan vaig demanar un canvi d'entrenador no era per pretendre guanyar el Bayern. Jo crec que el Bayern ens fotrà 4 amb Xavi, amb Johan Cruyff i amb Phil Jackson d'entrenador. El tema és a partir d'ara, el Granada, el Rayo, aquest és el tema, vull dir, cada entre els quatre primers.
El nostre debat, igual que el que he tingut amb la Sílvia diverses vegades, era el tema resultat. Que canviar l'entrenador, per mi, no implicava un canvi a nivell de resultats, que trauríem els mateixos resultats a final de temporada, tant amb el Koeman com amb el Xavi. És més, avui he ampliat l'explicació a la Sílvia i li he dit que creia que o el Xavi estava sonat o era molt, molt barcelonista. Perquè venir en aquestes condicions al club sabent el que hi ha és de tenir-los ben quadrats sí. O d'estimar, o totes dues coses, estimar molt el club i tenir-los ben quadrats.
Sí. Clar, ara el tema és si l'equip millora o si Xavi és capaç de millorar el rendiment i la imatge de l'equip, perquè jo crec que contra l'Espanyol vam veure alguna cosa, contra el Benfica també, però és que ja contra el Villarreal no, contra sí. el Betis no, i ahir tampoc, i això és el que em preocupa a mi, que l'equip jo no el veig en progressió, el veig pràcticament com el veia.
Sí, els millors partits de Xavi van ser els dos primers, en això estem d'acord. Però ahir, per exemple, els primers 20 minuts, jo t'ho juro que m'ho vaig creure. Sí, porto tota la setmana dient que és impossible que el Barça guanyi el Bayern, i ahir, durant un quart d'hora, veient com sortia l'equip i que no patia, vaig pensar, mira, encara... I després ja, quan es lesiona Jordi Alba, entra Mingueza, allà es cau tot. Però... Sí, vull dir, no podem enganyar el poble, no podem enganyar ningú. El millor partit de Xavi per mi és el Barça-Benfica, irònicament, que és el que segurament ens ha portat fins aquí on som ara, eliminats de la Champions. Aquell per mi és el millor partit, i el de l'Espanyol durant 70 minuts també és molt bon partit. Els altres, estic d'acord amb tu, m'han de
sobrar. Com guanyem el de l'Espanyol i quin és el resultat del Benfica, o sigui, també hem d'analitzar-ho tot. Jo l'únic que dic és que, com sempre, insisteixo amb el meu discurs. No enganyem els socis amb falses afirmacions i falses il·lusions. Els entrenadors no són miraculosos. Treballen amb les eines que tenen. És que,
sí, però amb les mateixes eines...
Amb les mateixes eines...
Tu pots posar laterals...
Els primers 20 minuts de partits de Koeman que havien dit, ostres, ha reaccionat aquest equip i després, pam.
Sí, Koeman era penjar pilotes a la babalà.
Al final tothom estava cremat amb el Koeman i semblava que les culpes havien de ser del Koeman per buscar una solució.
Ja, Júnior, però el que no pot ser ara és que la culpa sigui de Xavi, que porta 4 partits aquí.
És que la culpa
aquí.
No és de Xavi. És que la culpa no és ni del Xavi ni del Koeman. És més, si aquesta vegada la directiva que tant ens escolta ens hagués fet cas quan deia que no s'havia de treure el Koeman perquè es posava en un incendi a casa, perquè mentre tens el Koeman és un paraigües. Tot és culpa del Koeman. Ara poso el Xavi, continuem igual, de qui és culpa?
No, serà culpa de la directiva a la llarga, però a mi em sembla bé. El que no pots anar és amb paraigües tot l'any.
Xavi ha sigut inconscient de menjar-se aquest marron ara. O bé hi ha perilla les opcions de poder acabar en el, com a entrenador del Barça durant el mandat del Jan, perquè si no venia ara a una altra opció i podés quedar amb aquesta altra opció, o està sonat.
Però Xavi avisa ahir que tu li pots comprar o no li pots comprar, però ahir Xavi avisa que la seva etapa comença avui. Sí, el que ve a dir Xavi ahir, que diu esta és la realitat i tal, però també diu que me siento culpable o no, responsable, sí. I diu que a partir d'ara empieza una nova etapa. És a dir, que bueno, hem d'entendre, per mi, el marcador per començar a jutjar Xavi és a partir d'ara. No pot ser el Bayern-Barça, per mi.
Ja, però podria ser Dani, el Barça-Betis, perquè per mi el gran drama no és que el Bayern et passi per sobre, perquè això sí, no es veia venir. El drama és que el Barça va setè a la Lliga.
Estic d'acord.
I que el Betis t'acaba de guanyar el Camp Nou d'una forma, podríem dir, que justa. I que tu vas a Pamplona el diumenge i no hi ha cap garantia de que el Barça sigui capaç de guanyar aquest partit.
La garantia és Manolo Oliveros, aquesta és la garantia. Però...
La garantia és el seny i la raó, que són característiques del poble català. A partir d'aquí, els socis han de començar a fer servir el cap i a intuir què passa. O sigui, els entrenadors no són miraculosos, no és culpa del Xavi. Punt.
I després hi ha un altre debat, Júnior, que no sé si ens donarà temps de fer-lo avui, però és... El Barça què ha de fer amb l'Europa League? L'ha de llançar? S'hi ha d'abocar? És més fàcil...
Som el Barça.
És més fàcil que de quarts? No, ja. Som el Barça, Júnior, però quan tinguis una setmana que el dijous juguis un gran partit europeu i el diumenge tinguis un partit important a la Lliga que sigui clau per quedar tercer o tal, a veure què fas. Jo tinc clar que, per mi, la Lliga...
Estàs aspirant a quedar tercer? Jo
i tant,
el
tercer no, quart.
Patirem,
que no, que queda molt, home, que queden 4 mesos, que queden 4 mesos, 5, vull dir, no, queden 6 mesos perquè s'acabi la Lliga, no? Queden 6 mesos perquè s'acabi la Lliga. Jo sí que aspiro a ser tercer. Sí que aspiro a ser tercer, home.
No aspiro a ser tercer, ni siguem realistes. Dani, jo crec que patirem molt per cada quarts.
Haurà de millorar, això és evident, l'equip bastant. Perquè si no tindrà problemes per cada quart, si no millora...
Però i els altres es cauen també, que és la gràcia de la Lliga respecte a l'Europa League, vull dir, el Sevilla...
Cauen tots dos,
la Reial Societat, el Villarreal, sí, no sé què, el Madrid caurà. També perdrà punts. Vull dir, per mi el Madrid i l'Atlético són superiors al Barça. La resta d'equips no ho haurien de ser. O sigui, la resta d'equips no ho haurien
de paper,
ser.
No, però repeteixo, el Betis t'acaba de guanyar el Camp Nou.
Sí, sí.
Eh?
Sí, sí.
Tu no veus el Rayo va guanyar? Jo veig el Com? Sevilla superior que el Barça.
Jo ara mateix Sevilla, també. Jo ara mateix també.
La fase de grups del Sevilla, molt maca, eh? La fase de grups que ha fet a la Champions.
Que el Sevilla és un equip d'Europa League, i què et penses que és el planter del Barça avui dia? Bueno, amb tots els respectes pels jugadors.
Ho veurem.
És la mateixa lliga, i jo veig el Sevilla més fiable que el Barça. Patirem suor i llàgrimes per cada quart.
Bueno, de moment Europa League, i a la Lliga ho anirem comentant setmana a setmana en aquesta tertúlia del Pedregà, que jo crec que del nom ja en tota la temporada ja segurament no ens lliurarem.
No, està ja patrocinada ja pel Pedregà per una o dues temporades.
Buscar una cantera, no?
Exacte.
O marbres, o una empresa de marbres i tal que ens patrocini. Sí.
Hem de veure a final de temporada quines incorporacions fan per la temporada vinent, com acabem amb la Copa del Rei i l'Europa League, i a veure què passa. Passa que anem molt justets.
Sí, sí. Ho anem comentant, amics. Dani, Júnior, gràcies, eh?
Una abraçada a tots.
Adéu, que vagi bé, Pedro Gas. Adéu.
Torna la veu del Barça a Tiempo de Juego. Viu el millor futbol amb el millor equip de la ràdio.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Tiempo de Juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, a partir d'un quart de cinc de la tarda, Club Atlético Osasuna, Futbol Club Barcelona.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de Juego.
COPE. Estàs informat.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, parlem de l'Espanyol, que tenim tema també, amb el Quique Iglesias. Quique, hola, bona tarda.
Hola, Jordi, bona tarda.
Hi ha hagut junta d'accionistes aquest matí.
Sí, amb força notícies i ben bones, la majoria d'elles. L'Espanyol s'ha adherit a l'acord amb el CBC de la Lliga, que s'acaba d'aprovar demà a l'Assemblea, reportaria a l'Espanyol 78 milions d'euros que es destinaran a cancel·lar el deute, a millorar l'estadi i a construir una nova ciutat esportiva, una segona ciutat esportiva, perquè han dit que Sant Adrià continuarà estant vigent. En fi, moltes coses que t'explico. Abans, escolta, des de Guangzhou, el missatge del president Chen.
Com a club estem millorant pas a pas, des de la unió de tot l'espanyolisme, sense oblidar la màxima humilitat amb què fa només uns mesos havíem d'aixecar-nos després de caure segona, però amb l'ambició i il·lusió de saber que avui estem més ben preparats que mai. Hem après dels nostres errors i des de la resiliència que caracteritza l'Espanyol estem sabent donar la nostra millor versió per millorar cada aspecte del club, per créixer i establir noves fites en els propers anys. Això inclou la nostra reflexió i acció perquè el nostre equip femení segueixi els passos del primer equip masculí i torni a l'elit com més aviat millor.
L'Espanyol, a 30 de juny de 2021, té un deute net de 20 milions d'euros. El juny del 2015 era de 133, Batllori. Podríem parlar, doncs, que l'Espanyol és a dia d'avui un club quasi sanejat, tot i que per primera vegada s'ha aprovat un exercici amb pèrdues, temporada 2020-2021, degut a Covid, pandèmies i el descens a segona, una pèrdua de 11 milions d'euros. Per Josep Maria Durán, el CEO, tot va fenomenal.
Sí, vamos, tenir més de... Després de suportar pèrdues d'11 milions... Tenir més de, o, al voltant de 125 milions de fons propis, jo crec que som potser l'equip millor capitalitzat de tota la Lliga Espanyola. És un moment únic, almenys des que jo tinc ús de raó.
El club té pressupostades unes ventes de jugadors per aquesta temporada, atenció, de 20 milions d'euros. Parlem de beneficis nets en ventes, és a dir, que si tu et vens a Pedrosa per 20 milions ja ho tindries comptabilitzat perquè el jugador està amortitzat. Hauries de vendre per molt més a RDT, per exemple, tenint en compte que te'n va costar 22. Parlem del que podria passar al mercat de gener. Fitxarà o no l'Espanyol, senyor Durán?
L'Espanyol té límit, com hem explicat abans, però bueno, tenim les 25 fitxes cobertes, nois al B que estan on espanyem fort. I, bueno, estem encantats amb el nostre cos tècnic, amb el nostre equip, amb molta il·lusió, 20 punts en 16 jornades... I jo penso que estem en un moment ideal per afrontar el que resta de Lliga.
Jordi, demà més feina. Avui l'equip ha entrenat a Cornellà. Demà s'escoltarem aquí a Esports Cope l'entrenador Vicente Moreno, perquè el Llevant arriba a Cornellà dissabte a les 2 del migdia, el primer partit del cap de setmana.
Sí, senyor. Quique, gràcies.
A tu.
I atenció, que avui no ho havia anunciat, per tant, us enganxo per sorpresa, eh? Dono ara 3 entrades dobles per anar dissabte a aquest partit de Lliga entre l'Espanyol i el Llevant, com deia el Quique, a les 2 del migdia. Per les 3 primeres trucades, el 93-270-37-80. 93-270-37-80. Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
L'Espanyol juga dissabte i, per fi, el Girona també. No juga un dilluns.
No juga un dilluns perquè juga dimarts. És a dir, seria gairebé inviable que jugués el dilluns, però dic que juga dimarts perquè hi ha partit de Copa.
De Copa.
Efectivament. A Osca juga dimarts. Aquí ha de jugar dissabte. Sí o sí, podia jugar divendres, que també va estrenant o pot anar estrenant horaris al Girona. És un desplaçament, però és un desplaçament curt, assequible. Visita a l'Eivissa en un moment dolç de temporada, però també en un moment marcat per les lesions, perquè malauradament avui sabem que Ureña estarà 3 mesos de baixa. Ha recaigut de la lesió muscular, s'afegeix a les baixes de Darío Sarmiento, de Borja García, de Ramon Terrats, de Pablo Moreno, però tot i això, el fons d'armari del Girona, que veurem, ara parlaves amb el Quique de l'Espanyol, si és que es pot reforçar el mercat d'hivern. Parla Michel, Miguel Ángel Sánchez Michel, el tècnic del Girona.
Hay que ir partido a partido y son muy difíciles los dos partidos que tenemos por delante. El Ibiza es un equipo que juega muy bien al fútbol y es un partido complicadísimo. Que hayan sido dos equipos que han ascendido no quiere decir nada, son dos equipos que están en buen momento. Queremos ser un equipo que esté arriba del todo y si somos capaces de hacerlo, pujarem en la classificació, no?
A Eivissa i Girona, el dissabte, bona notícia, tornen després de sanció Ibra Kebe i David Junca.
I una última cosa en el bloc de futbol. Silvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que tenim partides a la Champions femenina, Arsenal-Barça a l'Emirates.
Especial, pel que està en joc i per l'escenari. Ho has dit tu, l'Arsenal obre l'Emirates Stadium per rebre el Barça, el vigent campió. Ja s'han venut més de 12.000 entrades, a prop d'un quart del total de l'estadi. En joc la primera plaça del grup, el Barça en té prou amb un empat, perquè té 3 punts sobre les angleses i també va guanyar la primera volta el Johan Cruyff per 4-1. Les blaugrana porten ple de victòries en aquesta fase de grups i poden passar com a líders a vuitens de final. El míster Jonathan Giraldez destaca que és un orgull jugar a l'Emirates.
És un orgull. Al final, quan s'obre un camp com aquest de l'Emirates, jo crec que és un orgull. Hem de gaudir amb la seva gent, amb l'afició. Sabem que l'afició anglesa, no?, té una mica aquesta idea d'anar al camp de futbol, d'animar la seva gent. És un ambient diferent.
A les 8, hora nostra, Arsenal-Barça amb un retorn important a l'equip blaugrana. Torna Caroline Graham Hansen després de 5 setmanes per absència per problemes cardíacs.
Bona notícia, gràcies, Sílvia.
Adeu.
Fins aquí el futbol, de seguida bàsquet. Avui, atenció, en protagonista.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Según el EGM, Carlos Herrera alcanza un nuevo récord de audiencia con Herrera en COPE y es escuchado ya por 2.639.000 oyentes diarios.
¿Qué tal, Nati? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de saludarte, te oigo siempre.
Si tengo que esconder, me quedo contigo.
Carlos Herrera consigue 3 hitos. Ya es el líder en la mayoría de las horas de la mañana. Es el comunicador de la radio comercial que más crece en el último año en esta franja y alcanza el mejor dato de audiencia en sus más de 40 años de trayectoria profesional.
2.639.000 oyentes eligen a diario la mejor información, el mejor análisis y el mejor entretenimiento.
Churro, media manga, mangotero.
¿Has jugado, Alberto?
Pues no, la verdad es que no.
Y yo suelo decir aquí en este programa, soy el más joven, tengo 29 años.
Gracias a ti, Carlos Herrera sigue batiendo récords en COPE.
Me quedo contigo.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
En el Santander todo lo que hacemos es por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú lo das todo. Tú madrugas. Tú tienes metas. Tú luchas. Porque te gusta lo que haces. Te vuelcas. Te preocupas. Te reinventas. Santander. Por ti, los primeros. Porque tú, porque te.
Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración.
Este año esperemos poder estrechar más vínculos.
¡Qué buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso.
Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, Pesquera y Condado de Aza.
Invertir, ¿no es complejo? En DeGiro también puedes comprar fácilmente ETFs, una cesta de acciones, con solo una orden y no tienen comisión. Solo pulsa e invierte. DeGiro introduce el cero en las bolsas principales. DeGiro, Financial Power to You. Empieza a invertir hoy en DeGiro.es. Si vas a invertir, asegúrate de que eres consciente de los riesgos. Puedes perder lo depositado.
Esta Navidad encontrarás en Bricor todo lo que necesitas para regalar a los manitas del hogar. Taladros, lijadoras, bancos de trabajo, todas las herramientas y muchas ideas de regalo originales y únicas para acertar esta Navidad.
Y todo en tiendas Bricor y en elcorteinglés.es/Bricor. La ilusión de la Navidad también en Bricor.
10 minuts i les 4, Albert. Demà tenim clàssic, tenim Barça-Real Madrid d'Eurolliga al Palau.
Sí, i una actualitat, la del conjunt blaugrana, que ve marcada per Dante Exum. L'australià ja està inscrit a l'Eurolliga. Arribarà al clàssic el segon de la temporada amb dos entrenaments. El primer ahir, el segon el farà aquesta tarda a partir de les 6. Està en mans de Jasikevičius fer debutar l'ex-NBA. Recordem que té les baixes al Barça de Calates, de Higgins, de Brines. Hi haurà un ambientàs al Palau Blaugrana per aquest segon clàssic de la temporada. Recordem, el primer fa 3 mesos a la Supercopa va guanyar el Real Madrid després d'una gran remuntada davant el conjunt blaugrana.
Tenim el jugador del Barça, Sergi Martínez. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda, què tal, com esteu?
Molt bé, i tu què tal, tot correcte?
Tot correcte, tot correcte.
Molt bé, vivint la prèvia d'un partit tan important com el que tenim demà, partit d'Eurolliga, el clàssic. La primera pregunta que et vull fer, Sergi, és com arribeu, perquè si mirem els dos últims partits que heu jugat, una gran victòria a la pista de l'Efes, de molt de mèrit, però després derrota al Palau davant Baskonia. Com arribeu a la cita contra el Madrid, Sergi?
Bueno, sabem els errors que vam fer, tant el partit com l'Efes com el de Baskonia. I, bueno, hem treballat molt bé aquesta setmana, hem intentat treballar tot el que l'entrenament ha dit i arribar al partit i realitzar aquest treball que hem fet.
Pel que veniu fent i per com juga el Madrid, què heu de fer molt bé en el partit de demà per aconseguir la victòria? Sergi, creus, on poden estar les claus?
Bueno, el Madrid és un gran equip, amb grans jugadors, gran talent, tenen, diguéssim, un bàsquet molt, molt consistent, molt sòlid, i crec que el fonamental serà les bases, no? La nostra defensa crec que serà primordial a l'hora de tindre el control del partit i fer bé petits detalls de, bueno, ja sigui defensar jugadors específics o tal, o tàctics, realitzar-los i realitzar-los correctament.
És un partit que no decidirà res perquè queda encara molta competició per davant, esteu empatats, al capdavant de la classificació, 11 victòries, 2 derrotes, però Sergi, és evident que aquest partit és un partit especial i que pot reforçar molt el que guanyi i debilitar una mica el que perdi, no?
Sí, exacte. Bueno, tant basquetbolísticament pues, no deixa de ser un clàssic, és molt important ja per la gent que és culer, però bueno, això, o sigui, és un partit més de la fase regular, important, com tots els altres, però bueno, hem de jugar com sabem nosaltres, no? De vegades ens venen aquests baixons, aquestes pistes que bueno, contra un gran rival com el Madrid ens pot penalitzar molt.
Escolta, ha arribat Dante Exum, és important reforçar la plantilla perquè esteu patint baixes molt importants, eh? Abrines, Calates, Higgins, feia falta un reforç, no, Sergi?
Sí. Bueno, tot això ha sigut decisió tècnica, però sí que és veritat que no hem tingut molt bona sort aquest començament de la temporada, perquè grans jugadors com has dit tu, Calates, Abrines, Higgins, doncs, que donen qualitat aquesta que tenim, doncs es troba a faltar i bueno, doncs, s'ha hagut de reforçar l'equip com s'ha pogut.
Albert, dispara.
Primer agrair-li al Sergi que en la prèvia del partit ens atengui. Jo vull preguntar-li unes quantes coses. Primer, si vosaltres, Sergi, noteu la pressió que sempre hi ha al Futbol Club Barcelona, però és que vull recordar que aquest equip, en el primer any de Jasikevičius a la banqueta, ha estat campió de Lliga, ha estat campió de Copa i és subcampió d'Europa. Clar, el llistó està altíssim. Això obliga encara més, la pressió és més alta. Això que et comentava a l'inici de la pregunta, ho noteu encara més, Sergi?
La pressió sempre l'hem notat, perquè el que portem representant és un club que ho diu tot. El Barça és un club que aspira a guanyar-ho tot. Cada partit és important i no ens poden passar aquestes coses de guanyar la pròrroga contra un EFES i després contra Baskonia, doncs patir com vam patir. Crec que som un equip que la nostra mentalitat ha de ser guanyadora i guanyar tot el que ens passi per davant. Bueno, per això sí que hi ha la pressió que tenim com a club, la tenim sempre. Ja sigui per aquesta gran temporada que vam fer l'any passat, que va ser espectacular, i volem repetir aquesta temporada i volem fer-ho millor encara.
El Sergi és l'exponent del planter del Futbol Club Barcelona, perquè ha passat per totes les etapes, per tots els equips. Tu ja signaries, entenc jo, disputar i jugar un clàssic com el que vas fer l'octubre passat, no?
Sí. És el que he dit abans, un clàssic és un clàssic, i bueno, vaig tenir la sort de l'any passat poder provar, assegurejar el que és jugar un clàssic, i de fer-ho de la manera com el que vaig fer, que tant individual com equip crec que va ser un partit que recordaré sempre, però bueno, espero que es pugui repetir aquest gran clàssic que vam fer de Euroliga aquí al Palau, sense l'afició, aquest cop el podrem fer amb l'afició, que sí, també serà un plus, i res, donar el màxim, crec que donar el màxim que cadascú posarà el seu granet de sorra serà primordial.
Tant de bo, i se'n van dur, Joan, els elogis del coach de Jasikevičius, que no regala les paraules, vaja.
No, o sigui, ja també a part de totes les paraules que bones tant d'en Sares i d'altra gent, crec que el que em va fer viure més el d'això és que fos un clàssic, no? Que a sobre jugués bé i jugués bé en un clàssic, per mi va ser brutal. O sigui, va ser una cosa que des de petit qualsevol nen que juga al planter del Barça somiaria per tindre aquesta oportunitat i viure aquesta situació.
Sí, és veritat això que diu l'Albert, Sergi, que no regala els elogis a Jasikevičius, i moltes vegades després dels partits, quan les coses no surten bé, jo el veig molt crític de vegades públicament amb vosaltres, eh?
Bueno, ell com a jugador ja era molt crític, autocrític, i com a entrenador ho segueix sent, o sigui que és com és la personalitat, que crec que no és dolent, que a la vida s'ha de ser crític i s'ha de saber els errors que es cometen i aprendre d'ells.
Magnífic. Sergi Martínez, gràcies per atendre'ns. Tota la sort del món per demà, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, que vagi molt bé. Una abraçada.
Barça-Madrid demà al Palau, però és que avui tenim partidars, en aquest cas, d'handbol. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Bajori? Bona tarda.
Tenim partit de Champions Barça-PSG.
Partido importante para el Barça de cara a las aspiraciones de clasificarse entre los dos primeros y así evitar el cruce de cuartos. El PSG ha ganado los cuatro partidos jugados en casa, entre ellos el último al Kielce, líder de la competición, mientras que los azulgrana no han sido capaces de imponerse en ninguna pista de los equipos con los que lucha por el título. Kielce, Vesperem, incluso empató en Oporto. Por ese motivo, el portero Gonzalo Pérez de Vargas espera romper la dinámica.
Crec que han dado un cop a sobre la taula a casa d'un gran i ara és el moment, perquè si som capaços, com deia, de guanyar, ens n'anirem de vacances amb la tranquil·litat de que som capaços de guanyar contra equips que estan allà per guanyar la Champions, que les coses que estem fent estan agafant doncs, força i confiança dintre del grup, i perquè al final com jugadors del Barça volem guanyar tot arreu.
El lateral d'Icadem ha viajado però està pràcticament descartat. El partido 20-45 en cuanto al Mundial FM Nino, las guerreras ganaron con más problemas de los previstos a Japón, 28-26, y mañana tendrán la primera posibilidad de clasificarse para cuartos si se imponen o incluso empatan ante Croacia.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
¡Gil, superstar! ¿Te recuerdas de eso, Valllori? Camí a Göteborg?
Sí, senyor.
Camí a Göteborg.
Que, tenim oïdors que potser no se'n recordaran d'això. Any 2003, un Barça presidit per Joan Laporta, sí, que acabava d'aterrar la presidència, sí, sí, el 15 de juny, començava el camí a la Copa de la UEFA. Havia quedat sisè a la Lliga i llavors, per dinamitzar una mica el tema, doncs van inventar això del camí a Göteborg amb aquesta banda sonora que li posava la cantant Berta.
Això sona molt a ABBA.
No, no, això són els royalties més indignants que haurà fet ABBA de Cash a la seva trajectòria musical.
Són ABBAs contades.
El Barça va caure vuitens d'aquella UEFA després de superar a Matador, Pujov, Panionios i Bromby, el Celtic de Glasgow.
Ostres,
es va carregar el conjunt blaugrana. La veritat de tot això la va dir Gavi, que quan l'Atlético, el seu Atlético, també va anar a parar a l'Europa League.
La mierda, pero me ha dado mucho la Europa League, entonces si nos toca jugar la Europa League iremos
una...
a la
una d'allòs. Bueno, que sàpigues, Balleri, que aquesta tarda Franco, el president del Consejo Superior de Deportes, ha convocat a Liga, Federación Española de Fútbol, Madrid, Barça i Atlètic per parlar d'aquest tema, la Liga Impulso versus Proyecto Sostenible, que al València no li canvien la data i hora del partit contra l'Espanyol i que Terrassa i Sabadell seran seus al febrer de la Copa del Rei de Waterpolo, masculí i femení.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Arribarem a les 4 de la tarda, més esports, cap a les 7 i 10 a la Linterna Catalunya. Seguiu a la COPE, Esports COPE, estem pendents de tot. Cuideu-vos moltíssim, que vagi bé.